Doncs vinga, donem la benvinguda al Servei Local de Català. No tots, sinó només a l'Albert Macià i a la Mara Oñate, que ja n'hi ha prou, eh? Bon dia als dos.
Bon dia, Albert. En tens prou amb nosaltres, no?
Sí, ja fem. Què tal,
Prou i
Albert?
massa, no? Bé,
No,
bon
home,
dia.
no, massa, massa tampoc, massa tampoc.
No, no.
Massa tampoc.
Ja comencem poc, ja.
No exagerarem, no exagerarem. Escolteu, avui volem mirar enrere, o com funciona exactament això? Una llengua antiga.
Sí, a veure, avui us volíem parlar de llatinismes que fem servir en el dia a dia, potser d'una manera no gaire conscient, és a dir, tots tenim molt present quan fem servir un anglicisme o un castellanisme, una paraula incorporada d'una llengua moderna, però quan es tracta d'una llengua morta com el llatí, doncs llavors potser, encara que sembli mentida, ens passa una mica més inadvertit. Em refereixo a paraules no que han derivat del llatí, evidentment, perquè això el català ja ho sabem, que és una llengua derivada del llatí, sinó paraules que pràcticament s'han mantingut de la mateixa manera. Llavors, que et deia, no? O sigui, si tu dius runner en comptes de corredor, això clarament que és un anglicisme i que, a més, tens la paraula equivalent en català, no? Però tenim altres paraules que estan incorporades al diccionari com a catalanes, però que, en canvi, són pràcticament idèntiques a com es deien en llatí. Per exemple, tenim la paraula excessit, no? Ara que tots us hem deliberat i no ho hem fet públic els premis a narrativa, el Premi de Narrativa Pidanxandi, no? En el qual van participar els alumnes del Servei Local de Català i que farem públic el trimestre que ve, doncs un excessit és aquell premi, no? O aquella valoració que dius si ha costat, no? Que gairebé és el premi, no? Doncs aquesta paraula ve del llatí directament, com un gravamen, no? Que ho trobes al gravamen, no? Que diem de vegades amb aquesta E sense neutralitzar, però com que és una paraula catalana introduïda al diccionari, tot i que sigui idèntica com es deia en llatí, doncs s'ha de pronunciar amb la neutra, no? I significa doncs també una càrrega, una obligació onerosa, etc. No? O el dèficit. El dèficit és una paraula que acceptuem.
Certa. El sentim massa. La sentim massa.
Sí, malauradament, no? Doncs també és una paraula que ve directament del llatí i que pràcticament no ha evolucionat, no? Llavors, potser no n'érem conscients, no?
Que no érem conscients del dèficit, és veritat, eh? Jo diria que no sé si ho teníem molt clar, el que significava i el que teníem. Albert, què més?
Bé, doncs una mica, en diem més, no?, d'aquestes paraules que, com deia la Mar, són paraules que s'han agafat directament del llatí i que pràcticament no hem evolucionat i que les hem deixat, però que les hem incorporat al diccionari i quan les hem incorporat vol dir que ja no tenen la marca, doncs que no les hem d'escriure en cursiva. I és curiós que si quan parlàvem, jo recordo quan feia història, que deien, no?, els romans, no?, van ser grans enginyers que van deixar grans obres, que si aqueductes, que si grans carreteres o vies, no? Doncs és curiós que la Mar ha parlat de dèficit, jo els parlaré, per exemple, de superàvit, no?, doncs que seria una mica al contrari, no?, és a dir, doncs un excés de recursos o d'ingressos sobre les despeses, o també us puc parlar de ratio, i tant superàvit com ratio escrites amb accent, eh? Superàvit és una paraula plana que acaba amb T, doncs amb accent, i ratio, una paraula esdrúixola, encara que sigui molt curteta, com ràdio, doncs amb accent a la... per exemple, doncs la proporció és la ràdio. Però que és curiós que fan referència a termes, diguéssim, econòmics, eh? És a dir, doncs que per tant, i de l'administració, per tant que no és casualitat que ens hagin deixat com a llegat doncs aquests termes, no? O un altre, per exemple, el que fa l'organització, un referèndum, també amb accent, no cal que expliquem que és un referèndum ara, no? Però és curiós que ens hagin arribat molts de termes d'aquest tipus de l'administració de l'Estat, eh? De l'Estat
pot ser que això del llatí serveixi per quan algú es vol anar molt de tècnic, no? I posa un punt de pedanteria. Com es diu pedanteria en català?
Pedanteria. A veure, podem parlar que no és ben bé el mateix d'esnobisme, però potser esnobisme té un matís...
Si no, us poso deures, que encara queda alguna secció i us puc posar deures encara.
Doncs es deixes aquest deure, perquè sincerament no et sabria dir ara... En tot cas, sí que és cert, sí que és cert, i de fet, per la segona part del programa tenim aquests llatinismes que són més evidents, perquè el que estem dient ara són llatinismes que són llatinismes, és a dir, que si busques el diccionari posa origen llatí, però que ja estan incorporades al diccionari. Una altra que pot ser, ja veiem que no acaba de ser del tot catalana, però no sé si havíem dit del llatí, d'on és placebo, un placebo, aquest fals medicament.
Això ve del llatí.
Això ve del llatí, ja, és a dir, doncs, un fals medicament perquè no té principis actius. O una que sí que és molt clara, també, viceversa, que aquesta potser sí que... Però jo penso que quan la diem ningú està pensant en el llatí.
No.
O una altra, que aquesta també... que abans hem parlat de referèndum, doncs ultimàtum. Hi ha moltes paraules que acaben en aquàrium, pòdium, mèdium, aquestes sí que normalment és acabades en i que solen ser esdrúixoles, doncs aquestes també solen ser del llatí. El que passa que ja les tenim incorporat i ultimàtum, aquàrium, pòdium, mèdium, totes amb accent. Però jo potser que el que tu deies, això de paraules aquestes, una miqueta que quan algú vol quedar bé, vol quedar fi, doncs potser la Mar està pensant en unes expressions com les que ara ens dirà.
A veure.
Doncs sí, a veure, una mica Albert, sí que... Albert Prats. Ah, sí que tinc raó. Sí. Que a vegades hi ha persones que intenten fer servir una expressió així com que quedi més culta, no? Que per cert, pedanteria no té cap problema, eh? Si busques el diccionari, si surt pedanteria, qualitat de pedant. No,
perfecte, no hi ha deures.
Deures fets. Doncs,
això ho feia jo a l'escola, quan et deien per la setmana que ve deixarem això, i tenies un moment i ho deixaves fet i ja està. Ja no feia falta que t'ho portessis.
Clar, doncs sí, jo també soc d'aquest estil i feina feta no fa destorb, no? I si ja ho tens fet, doncs ja està. Doncs el que et deia, no? Sí que fa riure, i a vegades jo crec que en moltes pel·lícules aquestes humor es fa servir, no? O en monòlegs, no? La gent que, com amb les frases fetes, no? Allò que confons una cosa per una altra, o dius les dues parts que formen part de la frase feta les dius a la inversa i coses aquestes, no? Ara m'ha fet pensar en un programa d'humor que preguntaven una vegada a la gent si els hi semblava bé que multessin per conduir sobri. I la gent deia, sí, home, esclar. Que volíem dir ebri, però ebri i sobri, saps aquelles paraules que a vegades els confon. Bé, continuem amb els llatinismes, però en aquest cas els que presentem, així com el que deia l'Albert, no? Els que hem comentat fins ara eren paraules incorporades al lèxic català i no s'han de marcar de cap manera, ni en cursiva ni res, i que fins i tot s'accentuen i es pronuncien a la catalana, per entendre'ns, tenim paraules o expressions que són tal qual en llatí, s'han d'escriure en cursiva i s'han de pronunciar com en llatí, no? Seria el casus belli, per exemple, que vol dir ocasió de guerra, no? Quan és una locució que designa això, no? Quan hi ha una declaració de guerra, doncs és el motiu, no? Es diu que hi ha un casus belli, no? O un deus ex machina, no? Que és un déu des del mecanisme, seria la traducció literal, és una expressió d'origen teatral, doncs que fa referència a un mecanisme en el qual en escena, en el teatre, descendia un personatge diví, no? O una potser més freqüent, ex aequo, no? Doncs continuem això, no? Amb la categoria dels premis. Digues, Albert, que et veig amb ganes de dir coses.
És que ara m'estic recordant de la gent que diu malament les aquestes locucions llatines i... no ho sé, n'hi ha moltes, ara no me'n surt cap, però sempre em fa molta gràcia quan algú vol això, posar una locució
en lloc. En un lloc que no. Jo crec que un programa l'hauríem de dedicar a casos aquests.
O la pronuncien malament, també.
Sí, clar, és que no és fàcil.
No.
Jo recordo com fa anys i panys, quan vaig estudiar llatí, hi havia un conflicte entre la manera de pronunciar el llatí, no? Més a l'estil eclesiàstic o més... amb un estil més vulgar, per entendre'ns, no? O sigui, més profà, no? Hi ha gent que ho pronuncia a la italiana, no? No ho sé, que a vegades sí que és encertat, però de vegades coincideix que no, no? En tot cas, tens raó, no? Que a vegades es donen situacions bastant còmiques, no? Amb l'ús d'aquestes expressions. Jo crec que algun dia podríem dedicar un programa a això.
A les pífies més comunes. Sí. Què més?
Doncs a veure, n'hi ha més d'aquestes. N'hi ha algunes, per exemple, igual com abans dèiem que l'administració doncs, de recaptatòria, sobretot, no? Perquè els van ser grans pioners en la gestió dels tributs, doncs també hi hauria, per exemple, en la legislació. Quan parlem de la legislació, doncs es parla de indubio pro reo. que seria quan hi ha dues normes o quan hi ha, per exemple, doncs, una legislació que és anterior, per exemple, tu has comès un crim, posem per cas, o algú, no? Algú ha comès un crim, però...
No, entre els meus plans.
No, diguem que no. No. Esperem que es mantinguin els plans d'així. Doncs si algú comès un crim i potser se'l jutja en un moment en el qual la legislació potser entra en conflicte i no està ben bé, no? si se'l jutja quan va cometre el crim, si se'l jutja ara, o... És a dir, que quan hi ha dues normes que es poden aplicar i que, doncs, diguéssim que una afavoreix el... l'acusat, per dir-ho així, i l'altre el perjudicaria. I no està ben bé del tot clar, és a dir, hi ha un conflicte, perquè si la legislació determina que s'ha d'aplicar una i no l'altra, no hi hauria problema. Quan hi ha un conflicte, doncs, in dubio pro reo és aquell principi que diu, en cas de dubte, sempre doncs es dona, diguéssim, s'aplica la regla que beneficiï més a l'acusat. D'acord? Quan hi ha un cas conflictiu, insisteixo, no vol dir que si està ben delimitat, no. Una altra d'aquesta, per exemple, que això se sent molt amb les detencions, i és una... És una expressió que si llegim doncs, els breus dels successos, de l'habeas corpus. Jo hi havia un grup, no sé si de la teva època, això...
Sí.
De música que es deia així. Jo mai, sempre he sentit, però mai ben bé sabia què era. Diu, sí, se li ha aplicat l'habeas corpus. Dius, i això què vol dir? Doncs bé, doncs simplement el que vol dir és que quan es deté algú, la idea és que no hi hagi això de la detenció preventiva, que estigui molt de temps detingut, sinó que la idea és que se'l posi a disposició del jutge, és a dir, que no se'l pot tenir de manera eterna detingut, sinó que de seguida que es pugui se'l passi al jutge, perquè si se l'ha detingut és perquè també ha comès un delicte i se l'ha de jutjar. Per tant, l'habeas corpus és això, que formaria part d'una frase que és una mica més llarga, d'acord, que ara no la direm, però que realment en llatí volia dir, tingues el teu cos o el cos per sotmetre'l al jutge, és aquesta idea. Per tant, allò que van fer amb Sandra Rossell, per dir-ho així, no? Que van tenir tant de temps sense jutjar, doncs una mica aniria en contra d'això de l'habeas corpus, per dir-ho així. Alguna altra...
És d'aquestes coses que a tothom li sona l'expressió però no sap què vol dir, no?
Sí, sí.
És una d'aquelles...
I jo ja et dic, en breus d'aquests de successos s'apareix bastant. I una altra, que aquí està, a mi no em sonava, però que si et dic carpe diem, que després em parlem, aquesta segur que et sona, no?, el carpe diem, doncs hi ha una vagament relacionada, que és festina lenta, que jo no sabia realment què volia dir, però què vol dir? Dius que és com apressa't lentament, seria una mica com aquella de vesteix-me a poc que tinc pressa. És a dir, que una mica, que és una versió llatina d'una expressió que es veu que es va fer servir August, però que té origen amb el grec i que venia a dir una mica que no ens hem de precipitar, que és a dir, que la pressa o les presses són una mala conselleres, per tant, hem de ser prudents. Així com el carpe diem fa una referència d'aprofita el moment, aquesta estaria resonant en el sentit de, sí, el moment, però el moment per a reflexionar, no per a precipitar-nos, d'acord, una mica?
Recordo una vegada, anant cap a Terol, que vaig parar, ens vam parar a Casp, el poble, perquè no es pot dir ciutat, de Casp,
no.
I tenien una campanya de suport al comerç local i el lema era Casper Diem.
Doncs mira, bé, ben trobada, no? Devia ser parenteu el que va iniciar la campanya.
Sí, estava molt inspirat aquell dia. No me n'oblidaré mai, i d'aquell cartell.
Caldria preguntar si els habitants de Caps recorden la campanya o no.
No ho sé. No sé, la Caspanya. Bé, és igual, va, continuem. Continuem
amb llatinismes, oi? Que marcaríem en cursiva, amb un text escrit. Per exemple, un vademecum, o uademecum també, significa camina amb mi. I fa referència a un llibre o a alguna altra cosa que portem com amb les nocions elementals d'un art, d'una ciència, que ens ajuden, que ens donen aquell suport que necessitem per complementar el nostre coneixement. No? Tenim una altra expressió llatina, que en aquest cas està formada amb els participis del present dels verbs voler i nolere, que és no voler, d'acord? Que es diu volens nolens. Que això expressa que no tens iniciativa, que no tens alternativa, volia dir, no? És allò que ni volent o no volent és tant si vols com si no vols, que més. Vull dir, això s'haurà de fer volents no volents, d'acord? Tenim expressions també referides a l'àmbit universitari que potser ens seran més familiars, com alma mater, no? Que és doncs, sí, usada normalment per referir-se doncs, a la universitat, justament, o una determinada persona que ha rebut la formació superior en els estudis, que, de fet, si mirem l'origen, a la Roma antiga, l'expressió designava diverses deesses mares, com Ceres o Cíbele, no? I més tard la Mare de Déu, directament. Què més tenim? També en l'àmbit universitari dels estudis o en el món acadèmic, per entendre'n, seria el cum laude, no? Doncs això, no? Amb elogi, amb lloança, és la màxima qualificació d'una tesi, o fins i tot honoris causa, no? Que seria per honor, no? Que s'utilitza sobretot doncs, a una persona que ha rebut el més alt grau acadèmic a títol d'honor per la fama i els mèrits que acredita.
Hem sentit el doctor honoris causa, l'hem sentit moltes vegades a parlar d'això i mai tu sents allò per a les notícies, no?
I aquí el que és important recalcar una mica és que aquestes expressions s'han de marcar, és a dir, igual que marcar, diem, doncs, algun tecnicisme doncs, de l'anglès o de l'alemany, doncs aquests, si fem un text, és important recalcar que tot i que ens sonin molt, perquè doctor honoris causa o fins i tot cum laude, doncs jo crec que no ens en són desconegudes, però les hem de marcar perquè doncs, no són, diguéssim, catalanes en origen i, per tant, es marquen com a cursiva i el diccionari així ho recull. Però és que hem dit al principi no i aquestes doncs, sí que les hauríem de marcar.
Tenim una cançó, que justament ara que deies això del Caspe Diem, que jo
no,
crec que...
No, perquè és brillant, no crec que es pugui fer gaire res millor.
Doncs a veure què et sembla aquesta cançó, a veure.
Estem animats avui, eh?
Sí, has vist?
És que ja som a l'estiu, no sé si ho sabeu.
Sí, i estem de i normalitat, de presa, normalitat i coses.
Exacte. Exacte. Mira, doncs aquest títol d'aquesta cançó, com bé deia la Mar, és Carpe Diem, que l'hem comentat abans, no? Aquest principi doncs, que, bé, que doncs, té molta predicació, no? D'això de viure el moment, no? En tot cas, jo penso que hem mencionat algunes expressions que sí que requerien, com tu deies, Albert, és a dir, que les hem sentit però que no tenim ben bé clar què signifiquen. Doncs ara portem precisament un recull d'expressions que les tenim molt sentides, però que a més jo penso que no hi hauria possibilitat d'equivocació i que les diem de manera habitual. Per tant, que qüestionaríem una mica que el llatí... A veure, qüestionaríem. Sí que el llatí és una llengua morta, però que fins i tot arriba fins als nostres dies i perviu. Jo feia la broma, no?, que és com aquelles famílies, no?, aquells cognoms que resisteixen a desaparèixer, no? Aquells cognoms compostos estranys de famílies, no de títols nobiliaris, doncs que sempre surten, no? Doncs seria una mica el llatí com aquest familiar que el seu llegat, la seva herència, no acaba de desaparèixer. Per exemple, en referim a expressions com a priori o a posteriori, un significat molt transparent, no?, i que tothom té clar el que significa, però que tenen plena vigència. Fins i tot aquesta de l'alter ego, no? El meu alter ego, no? Pot ser tu, Albert, si tens un grup de música, no sé si tens un grup de música...
No, però no.
No? Feies... Doncs mira, jo et feia que tinguessis un grup de música.
No.
Bé, doncs potser tindries com un pseudònim o doncs el teu alter ego musical, eh? O, per exemple, una que es diu molt, no?, sobretot quan venen els exàmens, aquesta la sentim, i ara que els exàmens estan aquí a tombar, de la cantonada, doncs, alea i acta est. Aquests, els alumnes ho diuen molt. Quan t'entren en l'exàmen, dius, mira, a vegades t'ho diu en català, a vegades en castellà, hi ha algú que t'ho diu amb aquesta expressió mateixa, no? O una altra també, aquesta del cogito ergo sum, que potser aquesta és més filosòfica, però també se sent bastant a dir. No sé si l'he pronunciada bé, segurament algun profe ja t'hi renyaria, però també la coneixem. En tenim més, Marc, quines més tenim? D'aquestes que són molt transparents, va.
Mira, d'aquestes que... La que més m'agrada a mi de totes les que portem avui és aquesta, ipso facto, eh? Quan demano una feina, l'avui...
Sí, això es fa servir molt, és veritat.
Ipso facto. I una altra que em fa molta gràcia és una que és pecata minuta, que em fa molta gràcia perquè tinc una germana que mira, això que deies tu, Albert, que la fa servir malament. En comptes de dir, per dir que una cosa li ha agradat molt... Suposo que ella pensa en el bocato di cardinale i diu pecata minuta. I cada cop que ho diu...
Està bé, m'agrada molt quan la gent s'equivoca.
Confon una per l'altra, sí. Sine die, no? Una cosa que no té termini. O, jo què sé, el ballet retro, no? També és un
tipus. El ballet retro es fa servir, sí, és veritat. Més en el sentit sarcàstic, no? Ara, ballet retro.
Sí.
Quan sí. Fas una mica teatral, no? Allò...
Sí, sí.
Un punt de salsa, el tema. Anava a dir l'assumpto. Però no, m'hagués
sorprenent.
L'assumpto,
ostres!
Hem de parlar d'aquest castellanisme estrany que fem servir... en català, però que en castellà no té el mateix significat, que és puesto.
Ah, doncs ho haurem de preparar.
Quin significat hi vols donar?
A casa meva, puesto significa lloc.
Sí, clar.
En castellà no es fa servir en aquest sentit.
Un puesto. Ah, val.
Clar, perquè no... Ja.
És tot un misteri, això.
Sí. Ja li veig el què. Ah, m'agrada. Val. Sí, farem.
Veieu, sempre, algun dia apreneu alguna cosa de mi, també, encara que siguin errors. Aquests, una cosa més o ens acomiadem?
Sí, no, un parell més i acabem, ja, Albert. Sí. Mira, una que també acostuma a portar bastanta confusió és el Beni Bidi Vinci, no? Vaig arribar, ho vaig veure tot i vaig vèncer, no? Molta gent es fa un embolic i no sap l'ordre quin és i les confon, no? I el Vox Populi, no? Allò que...
Hi ha mitjans de comunicació i tot que es diuen així.
Segur de partit, sí, exacte.
Que doncs, canvia una lletra. Tothom.
Ja hem de començar a fer les coques per demà, tu.
Sí, és molt important, això. Escolteu, doncs res, que vagi bé. No, doncs, la següent serà l'última. si no vaig equivocat, si no em descompto, que podria ser que no.
Ens en quedaran dues més.
Un parell més, encara, eh? No us sostrec de sobre, no hi ha manera. Doncs escolteu, que vagi bé. Ens veiem d'aquí un parell de setmanes.
Igualment. I bona revetlla a tothom.
Igualment.